Peralada.
Informa-te'n a visitbagu.cat i a l'oficina de turisme. 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Bagu és autèntic. Peix de roca a Bagu. Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia de seguida saludem Xavi Bosch. L'endemà que tornés a ser un dels triomfadors de Sant Jordi, obrirem el sobre i veurem quins vaticinis ha fet el Xavi sobre la jornada d'ahir, tant el futbol a la tarda com també tot el dia de llibres. A partir d'un quart de vuit, però, la història a Islàndia de David Seijas.
Tu ets un sommelier des de fa molts anys, però ara en fa 5 que no tastes l'alcohol.
Soc sommelier fa 5 anys i mig que tasto i escupo. Aquesta és, jo crec, que la gran diferència. He aconseguit tastar, però no bec.
I no és un sommelier qualsevol, perquè el David era l'encarregat de les begudes del Bulli, el millor restaurant del món. Era sommelier al Bulli. Havia guanyat el Premi Nariz de Oro, el millor sommelier d'Espanya, fins que l'any 2017 es va adonar que s'havia convertit en un addicte a l'alcohol. Ara el David està recuperat, té ganes de parlar-ne i d'explicar amb orgull que ell continua treballant al món del vi.
La meva passió és el món del vi. Si jo em dedico a una altra cosa que no sigui el món del vi, vol dir que l'alcohol m'ha guanyat a mi. Jo dic, hòstia, a mi l'alcohol no vull que em guanyi, guanyo jo.
Interessantíssima la conversa que podreu sentir amb el David Seijas a Islàndia a partir d'un quart de vuit, també el dia que a les vuit tindrem aquí el Guillem Albà. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Hem de felicitar aquest home.
Home,
no? Imagina't.
Reverència.
Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert i Maria?
I l'enhorabona.
Moltes gràcies. Dia fantàstic, i tant.
I tant. A tu que t'agraden tant els números, segur que ho deus tenir comptat, això. Hi ha temps per comptar quants llibres devies signar en tot el dia de Sant Jordi?
No, però s'ha de fer una estimació. Perquè calculo que trigava de mitjana un minut una miqueta menys per dedicatòria. Va ser un no parar tot el dia, les 9 hores que vaig ser assegut, sempre vaig tenir algú davant aquí dedicar-li, per tant, molt content i molt agraït a la confiança de les lectores i els lectors catalans. Però, si fem la multiplicació, posem que fossin 70 per hora per 9 hores, doncs deuen ser 600 i pico, no? Una mica més, entre 600 i 700 firmes. Avui, aquest matí, ara ho he recuperat, amb el teclat de l'ordinador escrivint per demà i tal, però aquest matí tenia dos dels dits de la mà dreta ben adormits, com si estiguessin anestesiats. Que ahir no ho vaig notar, però ho he notat avui quan m'he llevat.
He llegit la crònica de l'Ara, que parlava que començaves la jornada amb 5 bolígrafs, em sembla, no sé, els vas gastar o com va anar això?
No, perquè són Vic, que duren molt, van molt bé, i em vaig gastar dos, una al matí i una a la tarda, però em van quedar tres de recanvi per les presentacions properes, que encara en farem.
Déu-n'hi-do. Era Sant Jordi, que estan caient diumenge, no?, i sempre hi ha aquelles especulacions, si el diumenge n'hi ha millor, el Barça, no?, en fi, va ser un èxit.
Parlarem, m'ha agradat
sí,
tot
sí.
Això.
Però no, anava a preguntar si la gent que ve un diumenge...
Sí.
No sé si hi ha circulació de dir hi ha menys gent de Barcelona i més gent de tot arreu un diumenge, diguem
sociològic. Gent de Barcelona hi eren tots, estaven allà, tots. Però això que dius és veritat, al ser diumenge, o per ser diumenge, a mi em va venir gent expressament de Puigcerdà, d'Andorra, que t'ho deien. He baixat del Pallars, he baixat del Berguedà, no t'estic dient noms a l'atzar, sinó persones i cares que recordo d'ahir. El matrimoni pastisser de Puigcerdà, que era diumenge i, per tant, un dia fort de vendes, van tancar la pastisseria a les 3, van vendre l'últim tortell i van baixar a Barcelona a fer la sessió de 5 a 8, per exemple. No? Em van dir el nom de la pastisseria i, malauradament, no la recordo. Gent de Mallorca, gent de Menorca, que van venir a passar el dia i, el que més em va agradar a tots, una parella de París que va venir a passar el dia a Barcelona pel Sant Jordi, sabien de què es tractava, van veure la coberta de 32 de març, es van interessar per la història o veure que allò era París i la seva ciutat, no?
Doncs ja està, traducció al francès. Vinga.
Vinga, fet.
Bé, doncs escolta'm, un gran dia de Sant Jordi, tinc ganes de veure els vaticinis que has fet, també de la jornada futbolística d'ahir, i el m'ha agradat, no m'ha agradat, que avui em sembla que serà bastant monogràfic del que va passar ahir, 23 d'abril, un dels grans dies de l'any.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat. No m'ha agradat.
M'ha agradat que el millor Sant Jordi, pel nombre de gent al carrer, per tant d'amor per totes bandes i amb rècord de vendes de llibres, m'ha agradat, deia, que acabés sense cap víctima mortal a Barcelona. L'organització va ser perfecta. L'invent del Passeig de Gràcia ha millorat encara la distribució de l'any passat. Però, el col·lapse, el tap d'allau humana que hi havia a la Cruïlla amb Aragó entre les 11 i les 8 del vespre, tot el dia, per tant, era asfixiant, i juraria que era massa perillós just davant de la Casa Batlló. Tot té, per tant, dues cares, l'èxit de la jornada i el mur d'èxit. No m'ha agradat veure que teníem raó que un Barça Atlético de Madrid per Sant Jordi va treure públic al Camp Nou, que el dia que et jugues la Lliga facis la 13a millor entrada de la temporada, o que és el mateix, la 8a pitjor entrada, només s'entén pel factor Sant Jordi a 16:45 de la tarda. 80.000 persones són moltes, però lluny de les 90.000 que hi hauria hagut segurament. Al final, per tant, l'horari i la data del partit va perjudicar més l'assistència al Barça que no els llibreters. I qui va agafar la llança va ser Ferran Torres, en la dedicatòria de l'heroi inesperat. M'ha agradat molt, moltíssim, com ha quedat el carrer Consell de Cent com a Superilla. Ja ho vaig dir quan hi vaig anar a passar i encara no s'havien inaugurat. I vaig tornar divendres per veure-ho i passejar-hi tranquil·lament. Vaig voler fer el tram de Balmes a Pau Claris, per tant, atrevessant la Rambla i atrevessant també el Passeig de Gràcia. Realment, les galeries d'art de Consell de Cent, que n'hi ha un grapat, han guanyat qualitat. Les ombres, el passeig... De fet, si això arriba a ser París o Manhattan, ens faltaria Instagram per penjar tantes fotos. També és veritat, però, que perquè Consell de Cent no hi passin tants cotxes, o que no n'hi passi cap, en passen ara molts més per la Gran Via o per València, i els veïns estan que treuen foc pels queixals. I també m'assegura algun bomber que amb tots aquells bancs que hi han posat per seure, quan hagin d'anar a rescatar un veí o una veïna a Consell de Cent, se'ls complicarà molt la vida per poder entrar per la finestra, que és una cosa que em diuen han de fer tot sovint per la gent gran de l'Eixample. És a dir, que tot continua tenint dues vessants, la bona i la dolenta. No m'ha agradat, tornant al Camp Nou, no m'ha agradat l'eslògan que Òmnium Cultural va fer servir pel mosaic del Camp del Barça. Per la llengua, tot el que fem estarà bé, i tant que sí. Però ja que ho fem, i ens veu tot el món, pel mateix preu, fem-ho bé. Aquest comparteix el català ni sona bé, ni és genuí, i a més, sembla que estiguem parlant no d'una llengua, sinó d'una truita de patates. La foto feia molta patxoca, la del mosaic. El lema d'Òmnium, una ocasió perduda. Tot continua tenint dues cares. M'ha agradat també que hi vingués gent i em digués a les parades de Sant Jordi jo vaig néixer un 32 de març, o just el 32 de març va ser el dia que jo vaig ser avi, on vaig casar un 32 de març. I aleshores tu fas una dedicatòria especial, divertida. També em va venir una dona jove que amb un somriure em va dir a mi el 32 de març em van diagnosticar l'ELA. I mires encara més de fer una dedicatòria especial i no te'n surts. I penses que això de les dues cares de la vida i l'atzar i les dates que et marquen i la felicitat va d'una línia molt i molt fina. I finalment, no m'ha agradat que qui doni la distribució d'espais a Rambla Catalunya per Sant Jordi, que ara ha quedat com un carrer per partits polítics, la Creu Roja, l'Espanyol, altres plataformes de bona fe, no m'ha agradat que algú se li acudís posar de costat les dues paradetes de Vox amb les dues paradetes de Plataforma per la Llengua. Quines ganes d'incomodar el catxondo que va decidir aquest provocador repartiment d'espais.
Doncs déu-n'hi-do, has dit unes quantes coses. Jo, ahir, que teníem la sort, Maria, de no treballar, sí, perquè érem diumenge, no?, que ho vam poder disfrutar, diguem, com a una persona més que participava passejant allà, que no havíem de treballar, La sensació del col·lapse, jo vaig estar de 10 a 12, a les 12 ja em vaig retirar, però clar, jo m'hauria agradat arribar fins a tu, Xavi, però és que jo crec que té molt mèrit la gent que compra llibres el dia de Sant Jordi, és a dir, que pot accedir a una parada i comprar un llibre, ja té molt mèrit. Si a sobre troba el seu autor preferit i li pot dedicar el llibre, ja és un bingo, que ja és una qüestió de... Perquè realment és molt difícil.
De molta paciència, és molt difícil, molta paciència, bona voluntat, i malauradament, i demano disculpes, sempre deixes algú que ha fet cua molta estona i que tu t'has d'aixecar d'aquella llibreria, perquè tens un pacte amb una altra llibreria per ser-hi, i ara no hi arribaràs a l'hora, però com a mínim arribaré 10 minuts més tard, no 20 minuts més tard. I bé, bonament com pots, doncs a peu dret i caminant encara en firmes algun, però demano disculpes perquè no tot està tan ben muntat com es mereixerien els lectors.
Sí senyor, no, és que hi ha coses que dius... Clar, l'èxit és que hi hagi molta gent, però al mateix temps, diguem, que hi hagi tanta gent, no sé si es pot gestionar d'una altra manera, diguem, no? Perquè...
No ho sé. A Aragó, amb Passeig de Gràcia, aquelles dues cruïlles, sobretot per la banda de la Casa Batlló, feia patir molt, perquè en allà humana i un no-res va estar molt a prop.
Sí, sí.
Jo et vaig enxampar, vaig veure tant una de les teves parades que estaves signant i vaig pensar precisament això. Clar, eren les 11:47 quan jo vaig fer la fotografia i hi havia una cua encara de por i jo pensava, a les 12 haurà de ser un altre lloc, m'imagino, el Xavi. No sé què passarà amb tota aquesta gent, no?
Sí, sí. Una altra vegada, abans de fer la foto, pots saludar per això, Maria, passa res, eh?
No, però és que et vaig veure molt enfeinat, vaig aixecar una cella.
Ah, vas aixecar una cella?
Sí, no la vas veure?
No vaig veure.
No, avui també és interessant si algú vol recuperar l'article del Carlos Zanona a La Vanguardia, que també, diguem, introdueix una mica d'element crític, no?, amb aquesta conclusió de que és un èxit espaterrant a Sant Jordi, que això no ho discuteix ningú, però precisament per això ell també, per exemple, apunta que autors que segurament no tenen tanta cua, no?, no tenen la sort de tenir tanta cua perquè la gent els hi vulgui portar els seus llibres, perquè els hi dediquin, que potser estaria bé que es quedessin a les seves llibreries de barri, no?, i que a tots, de la mateixa manera que es descentralitzen tantes coses, que no totes les signatures se centralitzessin al mateix punt, no?
Cert, és ben bé així. S'ha de repensar alguna cosa més, ho diem cada any, però després no es fa res, no? És com allò del futbol quan s'atura pel setembre, que cada any hem de dir el calendari no hauríem de no sé què, i després no es fa res. Però bueno, ja ho sabem, això.
I llavors Rambla Catalunya era molt divertit. La Rambla era la Rambla dels polítics, la Rambla de les eleccions, perquè clar, a més aquest any queden un mes i cinc
mes,
dies
sí, sí.
només,
sí, sí.
Per les eleccions municipals.
Era el seu moment. Estaven pletòrics, tots.
Era que ahir era un festival a cada caseta, diguem, a totes les parades, tot el que hi havia, que Sant Jordi sí que és veritat que té una cosa, que és que surt tothom aquell dia, no? Així és com l'11 de setembre, sí, sí. Surt la gent que pensa una determinada cosa sobre el país, no? Diguem, per Sant Jordi coincideix tothom. I...
Bueno, està molt bé, però si t'estalvies Rambla Catalunya potser vius més feliç també,
sí,
no?
Sí.
Perquè tan bonic que era abans i ara tan interessat que és, no?
Bé, el sobre el tenim aquí, Maria, sobre de vaticinis. A veure, que no tenim el sobre.
Que m'he deixat el sobre.
T'has deixat el sobre de vaticinis, això no havia passat mai fins ara.
No havia passat mai, crec que estan anant a buscar l'Eva Catalana, el sobre de vaticinis, que l'he de tenir damunt la taula, a sota dels diaris.
Aixeca una cella, també, Maria, aixeca una cella.
Atenció, es deu haver quedat a sota els diaris. Gràcies.
Faré un elogi del patrocinador, mentrestant, perquè ahir, a banda dels 5 bolígrafs amb una butxaca, a l'altra hi portava un grapat de nous Borges ja pelades, que atès que havia esmorzat a les 7 del matí i vaig menjar un entrepà de pernil a 3:45 de la tarda, cap a les 11 i les 12 em va anar molt bé. De llibreria a llibreria anava posant la mà a la butxaca i anava trenent aquest grapat de nous Borges.
Nous Borges que salven vides per Sant Jordi.
Sí, senyor.
1:15. Ara sí, obrim el sobre de vaticinis. Vaticinis per obrir dilluns 24 d'abril. El sobre el va tancar el Xavi dimarts de la setmana passada a 12:45 del migdia. Avui hi ha un dia menys, demà no tenim programa, demà hi ha aquest Girona-Madrid a partir de 8:15 de Montilivi i serem des de les 7 i serem a Girona.
Anava a dir, se m'ha dit que potser hi haurà un nou comentarista?
Se m'ha dit que sí, que em sembla que m'afegiré a tota la gent d'esports des de Montilivi.
No en tenen prou amb en Fel Feixades.
Ah, no, que encara m'hi volen a mi. Imagina't. Pobre Miquel Agut i companyia. Som-hi, va. El sobre obert. Anem per aquests 8 vaticinis que haurà fet el Xavi. 2 valen 2 punts. A veure si arribem fins a 10 avui. Comencem. 4 vaticinis esportius. Anem pel primer. Lliga, el Barça-Atlético. Val un punt. Sí que marca Lewandowski i no marca Antoine Griezmann.
No va marcar per variar Lewandowski, però Griezmann tampoc. I mira que va estar a prop des del primer minut, un xut al pal i dues aturades, una gran a cada part de Ter Stegen, que m'han salvat mig punt del vaticini.
I com ho saps tot això, tu, si estava signant llibres?
Perquè quan vaig arribar a casa, què penses que vaig fer?
Ah, sí? El vas veure sencer?
Home, naturalment.
Home,
I havia de fer el cafè Baviera després.
Clar.
Doncs mira, mig puntet. 0.5 de 1.
Sí, clar, has endevinat Griezmann, no has endevinat Lewandowski. Segon vaticini, val 2 punts. Champions, una semifinal serà entre el City i el Real Madrid.
Era bastant fàcil, per això m'hi he jugat 2 punts. Un va eliminar el Bayern de Múnich, que podia haver remuntat, però no va remuntar, va perdre casa, i l'altre, el Madrid, va eliminar el Chelsea. Per tant, City-Madrid, final anticipada.
2.5 de 3.
Bueno, comencem bé avui.
Sí.
2.5 de 3.
En altres dies ha anat la cosa una mica més justa al principi, però mira, bé.
Tercer vaticini, Champions, val un punt aquest. La segona semifinal serà un derbi de Milà.
Doncs també hem passat tots dos. Feia 13 anys i 16 anys que Inter i Milan, respectivament, no jugaven unes semifinals de Champions. No l'un contra l'altre, no. Ells tots sols. Però aquesta vegada, derbi de Milà.
Doncs de moment només ens ha fallat Lewandowski. 3.5 de 4.
3.5 de 4. Quart i últim vaticini esportiu, val 2 punts. Espanyol. El tercer partit de Luis García, l'Espanyol suma els primers 3 punts.
Doncs no, ni contra el Cádiz. Espanyol 0, Cádiz 0, pals, mal arbitratge, però de moment 0-0.
Ai, aquí ens hi havien jugat 2 punts, 3.5 de 6.
T'està fallant Luis García, perquè ja és la segona setmana que hi confies.
I m'està fallant Lewandowski, que també és una cosa que diu Xavi Hernández.
Sí, senyor. Quants anem ara?
3.5 de 6.
3.5 de 6, cinquè vaticini, val un punt. EGMs, onada del mes d'abril, RAC1... frega el milió d'oients diaris.
850 i escaig mil oients diaris no és fregar el milió d'oients que em pensava que es batria el rècord, perquè l'EGM i la realitat tenen poc a veure. Aquest EGM cada vegada és menys fiable, perquè certament tot Déu escolta RAC1. 1 milió de persones, com a mínim, escolten RAC1 cada dia.
No, perdona, aquest és l'EGM que tens tu en les presentacions, no? Vull dir que...
I ahir, si vaig parlar amb 700 persones, 600 escoltaven Islàndia.
Doncs escolta, em sap greu perquè aquí perds aquest punt, 3.5 de 7. Ai, que mira que havíem començat així, amb una mica d'alegria.
A veure, sisè vaticini, Sant Jordi, l'autor del llibre més venut en català, de no ficció, es diu Xavier.
De la llista que van donar ahir, el Xavier Salamartín és el tercer. De moment, esperem a dijous, que hi haurà la llista definitiva. De moment és tercer.
3.5 de 8.
O sigui, ara, amb els dos vaticins que queden, podem anar fins a 5.5, com a molt.
I anàvem, teníem 3.5 de 4, no?
3.5 de 4, sí. És que, bueno, sí, les dues cares, ja ho has dit tu, ma mare, no m'agrada.
Sí, les dues cares,
Les dues cares.
Avui tinc l'èxit i el fracàs.
Obituari preventiu, val un punt. Mort i parafernàlia que ens arriba d'Itàlia.
A Itàlia tots els mitjans parlen del mateix. Un noi de 30 anys, molt conegut a Londres, que treballava al Soho House de Londres, que coneixia l'Eric i la Meghan i tot plegat, ha caigut fent un viatge turístic de l'edifici més conegut de Petra, Jordània, als 30 metres avall, i s'ha matat. Tothom parla del mateix, però no pensava en ell quan vaig escriure el vaticini. No pensava en ningú en concret, però no era això. No és cap italià que aquí coneguéssim abans que jo tanqués el sobre.
O sigui, estàs rebutjant un punt, perquè jo, amb el que estaves explicant... No sabia...
M'anaves a donar? Sí?
Home, no sabia de què em parlaves, però sí que t'ho hagués donat, no? Pensava
que
sí.
O sigui, el Toni Cruanyes no l'ha fet notícia.
No ha fet notícia.
D'aquelles que li haurien agradat,
o sigui,
però no n'ha fet notícia.
No ens ha arribat d'Itàlia. Vull dir, l'has hagut d'anar a rescatar tu. Sí.
Podem
Correcte.
Fer mig punt. I llavors fem...
Home, Maria,
4.
Aixeca la traseia.
Ben vist.
4 de 9, no?
4 de 9, sí. I així tenim el titular que ens agrada, que és 8è i últim vaticini, Joan Carles de Borbó, continua sent rei emèrit i et dona l'aprovat una setmana
més. Sí, senyor, una setmana més, i mira que el veig ja fotudet, eh? La mòmia de Sanxenxo, no sé si està per gaire regates més, ja.
Ai, 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 això vol dir que abans d'acabar temporada, potser aquest últim vaticini que és tan ferm des que es va morir la reina pot canviar?
Ahir, novament, m'ho va demanar molta gent. A veure quin dia falles l'últim vaticini. Hi ha com una obsessió amb el personatge.
Bé, doncs, escolta, un aprovat. Un aprovat.
Bueno, gràcies, gràcies per la generositat. Us veig molt, 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 molt bé avui, molt bé.
Un cinc pelat, un cinc pelat. A veure, abans d'acomiadar el Xavi, avui, a les 8 del vespre, deixa'm explicar una cosa que també toca de refilar una mica. Avui, a les 8 del vespre, reunirem aquestes dues veus. David Martos i Guillem Albà, que van guanyar el campionat mundial de veus semblants dimecres passat.
Això és perquè he canviat de perruqueria, perquè en els 7 anys que porto a Madrid, aquest gest que tu fas amb aquests dos dits així pot servir per dir que, una, que siguis breu.
Reunirem el Martos i l'Albà, que no es coneixen, que no s'han vist mai, i avui veurem, a veure ja, si parlant una estona realment s'assemblen les seves veus o no. Recordem que el Xavi Bosch va ser semifinalista, juntament amb Dani Arbós, fent memòria de les veus Xavi Bosch primer, Dani després.
Què provoca l'embús i què provocarà per sempre més?
No és un productor net d'oxigen pel planeta Terra.
Per mi és un tongo en tota regla, eh?
Creies que havíeu de guanyar?
Totalment. És que acabo de sentir en Martos i el Guillem. El Martos és més nasal i més metàl·lic que el Guillem. En canvi, jo no he sabut distingir quin de... T'ho dic de bo, eh? Quin d'aquests dos era jo.
M'encanta.
Tongo.
O sigui, això passa moltes mira, vegades, que no saps distingir qui ets tu, no? Segons
no,
què no, fas.
No, però és un problema, curiós. Federava.
Perquè normalment quan passa això, no, que et diuen és que t'assembles a tal persona, tant físicament com la veu, tu un mateix no s'ho veu. I en canvi aquí el Xavi està defensant que sí, que la veu del Xavi, del Dani Arbós, s'assembla.
Espera, que tinc el document que l'altre dia us van creuar el versió, que tu estaves, estaves veient tennis, el Trofeu Godó, i el Dani Arbós estava aquí, a veure, ja.
Jo a vegades anava en cotxe i sentia el Dani Arbós i pensava, què estic fotent jo a RAC1 si estic conduint? I era ell. O sigui, el primer que em vaig adonar de la gran similitud vaig ser jo. Però tant l'entonació com aquesta cosa un pèl de persona perjudicada per les tiroides, etcètera, tant ho té el Dani com jo, això sí. Però ell és molt més savi. Jo no, soc de les lletres, no, i ell és científic. Ell és
a veure, jo no trobo aquesta similitud, però a mi m'ho ha dit molta gent i sí, i ahir vam quedar semifinalistes, eh? Ens va guanyar el president Puigdemont, eh? President Puigdemont i Quim Vila.
Hem de continuar perseverant, Dani.
Hem d'imitar millor, a veure si l'any que ve... Com a mínim arribem a la final.
Perseverància, perseverància. Xavi, descansa, descansa.
Que vagi molt bé.
Has pogut dormir aquesta nit, sí?
Sí, perfectament. Sí, doncs, i si a les 8 estàvem al gimnàs.
Doncs,
tot a punt.
Fantàstic. Va, una abraçada ben forta.
Gràcies, una abraçada.
El Xavi Bosch, l'endemà de Sant Jordi, un dels triomfadors de la Diada, evidentment l'hem tingut avui a Islàndia. D'aquí un moment, la història que us dèiem abans del sommelier David Seijas, una conversa molt interessant, i a partir de les 8, la trobada dels guanyadors d'aquest campionat mundial de veus semblants, Guillem Albà i David Martos.
A Borges portem més de 125 anys seleccionant les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs per garantir la millor qualitat i sabor.
Oferim productes saludables amb els beneficis nutricionals per tal de promoure una alimentació sana i equilibrada.
I cuidem la terra que te'ls ofereix, elaborant-los de manera sostenible amb el medi ambient.
Borges, l'expert en fruits secs.
Islàndia, amb Albert Ong. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, connecta't a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 24 a dijous 27 podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeria STIC, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900 10608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ven.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Islàndia, amb Albert Ong.
Us ho dèiem a les 7, avui a Islàndia, la història del sommelier David Seijas. El sommelier, ja ho sabeu, és la persona encarregada de les begudes als grans restaurants, el que t'ajuda a triar el vi, el que t'aconsella, el que te'l fa tastar. El David té 42 anys, és de Ceba, a Osona. A casa seva tenien un bar de tota la vida, el bar La Perla, de Ceba, i s'ha dedicat al món del vi des que era petit. Va ser el gran sommelier del Bulli, el millor restaurant del món durant 5 anys. Va ser elegit Nariz de Oro, el millor sommelier d'Espanya, també té un Premi Nacional de Gastronomia. Però tota aquesta història d'amor amb el vi es va acabar el dia que es va donar que s'havia convertit en un addicte a l'alcohol. Era l'any 2017. Ara ha passat prou temps, una mica més de 5 anys, com perquè el David Seijas s'hagi pogut recuperar i en pugui i en vulgui parlar avui. El que fa especial el seu cas és que és un sommelier que va ser addicte a l'alcohol i que ara que ho ha superat continua treballant en el món del vi. Com s'ho fa per no beure vi si el té tan a prop? La conversa que sentireu amb David Seijas la van tenir precisament a Ceba, al celler familiar, envoltats d'ampolles de vi. Hola, David.
Què tal?
Què és un sommelier?
Mira, un sommelier és aquesta persona que es dedica a cuidar els clients, molt enfocat al món del vi, però també ha de tenir una miqueta de sensibilitat de servei, no?, de fer feliç a la gent. Podria haver una definició més ràpida, que és com l'encarregat de les begudes fredes i o calentes, no?
I tu ets un sommelier des de fa molts anys, però ara em fa 5 que no tastes l'alcohol.
Soc sommelier... Fa 5 anys i mig que tasto i escupo. Aquesta és, jo crec, que la gran diferència. He aconseguit tastar, però no bec.
Per què?
Bueno, doncs perquè hi va haver un dia que la meva gran passió, que és el món del vi, va ser també el meu enemic número 1. I em portava per un camí que no era el que jo volia, no? Vaig donar compte que no conduïa jo la meva vida... I vaig decidir que havia de canviar la mirada. Per tant, això, no? Dius, hòstia, estic fent alguna cosa, no? que està molt ben vist i realment és un problema. Jo sempre dic una frase que al final acabava sent jo un borratxo conegut quan hauria de ser un alcohòlic anònim, no? Una mica.
Anem al principi d'aquesta història d'amor, si et sembla. Tu quan t'enamores del vi?
Pues mira, clar, el vi és un plaer adult. És un plaer adult. No és fàcil enamorar-te de molt petit, perquè de petit tu vols ser moltes coses, no? si preguntes, no? M'imagino que segueixen sent, no?, les mateixes que quan nosaltres érem molt, molt petits, no? Futbolista, el bomber, el tal. Ara streamer, m'imagino.
Exacte.
Però, clar, això és un plaer adult. El que passa que jo he nascut en un bar. Jo he nascut en un bar. Però és la nostra mirada sobre el món amb l'alcohol i tal, doncs, clar, era molt diferent, ho teníem molt incorporat. I el pare era la seva professió frustrada. Abans no es podia estudiar, no?, de sommelier, no t'obrien els cellers, no hi havia internet. Doncs, ell sempre em feia això de professor. Ell sempre volia que jo conegués algunes zones, no? Ara estem envoltats de vi, doncs hi ha vins de Rioja, de Ribera, que són les...
Clar, aquest celler on m'has, diguem, on m'has rebut, és el teu celler, és el celler del teu pare?
Aquest és el celler del pare, que jo vaig continuar, no? I clar, és això, ostres, prova això, tasta allò, sempre...
Amb quina edat et feia tastar vins?
Nosaltres tastar, és a dir, sempre amb molt de carinyo, tastar des de molt, molt jovenet. Que, de fet, jo crec que també és un dels dons que tinc, és que tinc, doncs, una sensibilitat molt especial amb l'olfacte, no?, amb el tast, que segurament també és perquè ho he desenvolupat de molt petit, no? Pot ser una mica morodi, no? I de molt petit, jo crec que 10, 12 anys començava a tastar algunes coses, no a veure tastar, i després ja d'adolescent, doncs sí, que ja va venir alguna copeta, i ell va...
Quin va ser el primer? Recordes el primer vi que vas tastar, via pare, o via ja tu sol després?
Mira, via pare, recordo aquests Rioja clàssics, que ara tornen a estar de moda, i que podria ser el Riscal, no? El Riscal, podria ser un Tondònia, podrien ser aquests vins clàssics que ara tornen a treure el cap, i que tinc, això, molt bon record, no?, sobretot de la història que hi ha darrere, no?, del paisatge, de totes les paraules que ell boniques em deia, no?
I què va passar amb el vi? Què va passar? Perquè aquesta història d'amor tan bonica que t'inicia el teu pare, tu després fas el curs de sommelier, guanyes premis, el reconeixement, una feina com el Bulli, què va passar perquè es torcés aquesta història d'amor amb el vi i acabés amb aquesta addicció?
Doncs, pues, clar, el que et deia, això, tu no prens consciència d'això. Nosaltres, la restauració, la gastronomia, el món del vi, jo sempre dic que és un dels mons més bonics que hi han. Ens ho passem molt bé, és molt bonic. També és una mica perillós, no? Després, nosaltres, això, els horaris també, no? Treballar fins molt tard, amb molta pressió, i sempre explico, tu quan acabes d'un restaurant a les 2 del matí, on vas? No?
A dormir.
Bueno, amb tota l'adrenalina que portes, ja tu no pots anar ni al teatre, no hi ha els cines, no pots, el teu oci sempre s'acaba molt, molt semblant, no?, els mateixos llocs. Per tant, això és un factor també important. I és el que et diuen el dia a dia, no? Tasta això, prova això, mira que bé, va, anem a veure aquest celler, anem a sopar, pum. Tu no te'n dones compte i vas incorporant aquest hàbit de veure cada vegada més, és divertit, hi ha coneixement, hi ha història darrere, el que et deia, no? Acabes, ostres, estàs fent una professió que a més ets reconegut, no? I costa de veure-ho, això, però... Quan tu te'n dones compte que no condueixes tu, que jo necessito ja començar el dia bevent, no?, anar a veure la mare aquí al bar, que l'hem anat a veure ara amb tu, Albert, i començar...
El bar La Perla, Ceba.
Ceba, que és els orígens, no?, i les arrels. I ja començar amb unes copetes de vi al dia, i a veure que no condueixes tu, no?, i fer-te una pregunta i dir, quin és l'últim dia de la teva vida que no has begut alcohol? I quan no trobes resposta, vol dir que tens un problema.
Quin any petes, David?
Doncs pues mira, a la meva última, diguéssim, la meva, jo ho explico així perquè són moltes vides dins una vida i jo me l'agafo també amb humor. I, la meva última gran juerga va ser el 26 de setembre del 2017.
Quedan pocs dies per l'1 d'octubre del 2017, va ser etapa moguda políticament.
Sí, correcte, poc abans. Jo em vaig fer la juerga abans, per si de cas. I ja portava un any molt, molt, molt complicat perquè havia deixat els companys del Bulli, a la Bullipèdia, jo ja no estava bé, ells m'ho van deixar veure però molt elegantment. Després, quan surts de tants anys en aquest nivell, em vaig trobar amb zero autoestima, molt perdut, tenia pors de què podria fer i què no podria fer, vaig començar encara a caure molt més avall. El pare li van detectar un càncer terminal que ens van dir, em sap greu, però podeu comptar els mesos. Però jo aquí no vaig voler-ho afrontar des de la realitat, sinó des d'amagat darrere, no?, d'una ampolla. Però aquí va ser la pitjor època, aquest últim any, complicat.
Clar, suposo que hi ha gent que ens escolta i t'ha sentit abans dir això de quan et fas la pregunta quin és l'últim dia que he estat sense beure alcohol i no trobes resposta, aquí comença a preocupar. És una qüestió de beure cada dia, de beure molt, diguem, quin és el punt que dius, hosti, això és una addicció, sóc alcohòlic i no me n'havia donat, i a mi m'agradava el vi i em bevia i m'ho passava bé i era un plaer i era part de la meva feina, però ara ja no, ara ja tinc un problema. Diguem, quan és que comences el primer senyal d'alerta que la gent li pugui funcionar, diguem, abans de caure a baix de tot?
Clar, això és molt complex i molt personal, perquè si parléssim amb terapeutes i especialistes et dirien que això, que hi ha gent, no?, alcohòlic o de cap de setmana, o alcohòlic tipus dièsel, aquest que va fent i que tu no el veus mai, que dius, ostres, sempre el veus tipus museu de cera, no? Sempre va fent, és el que dic tipus dièsel. El tema està en quan tu, per exemple, els que tenim una personalitat una mica més explorativa, quan tu ja no ho pots frenar, és a dir, tu quan, sempre repeteixo aquesta expressió, no condueixes perquè tu vas embaladíssim i tu saps quan comences i no saps quan acabes, no? I aquí sí que hi ha un problema molt, molt gran.
Quan comences a beure d'hora al matí, per exemple, no?
En el meu cas, últimament, doncs és això, no? Vinga, ja al dematí, els aperitius, una embalada, no? Després, clar, comences a perdre els teus valors, a ser una altra persona, no? Sempre faig aquesta broma del doctor Cejas i Mr. Wine, no? Ja, hòstia, ja no sóc el... No? I, clar, jo el que dic a la gent que disfruti, la vida s'ha de disfrutar, al final, però si detecteu això, hòstia, es pot tenir una vida de puta mare si es treballa, perquè s'ha de treballar molt, molt bé, des d'una altra mirada, que és una mica el que he fet jo, no? Intentar això, poder aconseguir, no?, tastar una altra vegada, no?
Clar, perquè en el cas del David Seijas, no?, d'aquest sommelier que fa 5 anys i mig que no beu vi, tu continues treballant al món del vi. Ara estem fent aquesta conversa al celler del teu pare, que aquí, no sé, és que no els puc comptar, però que hi ha 3, 4, 500, 600 ampolles de vi aquí. Hosti, no tens la tentació molt a prop?
Clar, jo crec que lo xulo d'això, no?, del meu cas és, com fem sempre el bulli, no?, preguntar-s'ho tot, obrir sempre finestres noves, obrir camins, no? Pensa, clar, jo el que vaig fer és, com tothom, tindre que parar amb la medicina tradicional, no? Bueno, com tothom, més o menys. Jo vaig fer una mica... Jo vaig fer psiquiatre, medicina, i és una classe mitja, diguéssim, eh? Després també hi ha el que es pot permetre el luxe de, no?, d'estar tancat i vigilat, però...
Tu no vas estar ingressat.
No, perquè és que no em podia permetre el luxe ni de pagar-ho ni de seguir molts temps sense treballar ni... Per tant, psiquiatria, medicina tradicional. I què et diu la medicina tradicional? Que això és molt dolent i que t'has d'apartar, que això mai més. Ells et diuen això mai més. Molt dolent, t'ha fet molt mal, no? Aquesta és la mirada.
Però tu dius, perdoni, és que és la meva feina, soc sommelier, em dedico a això.
Clar, i aquí està la gran pregunta que et fas, no? Jo crec que al principi això va molt bé, perquè això para. Stop, pares, i una medicació que funciona, però jo als 13-14 mesos em començo a qüestionar tot això, de dir, ostres, a mi la mirada que m'estan proposant no m'interessa, perquè la meva passió és el món del vi. Si jo em dedico a una altra cosa que no sigui el món del vi, vol dir que l'alcohol m'ha guanyat a mi. Jo sempre faig la comparativa aquesta una mica de Seven, no? Seven, el tio del final el pelen, però guanya, la ira, no? Després jo dic, hòstia, a mi l'alcohol no vull que em guanyi, guanyo jo. Després començo a mirar com podríem tenir una altra mirada, no? I és quan començo a treballar amb una grafoterapeuta, que és la Montse Parelló, que és la que encara m'acompanya a dia d'avui, de com podem fer aquesta nova mirada, no? Des del centre...
Però el vi, David, que t'havia donat tot, no? Que et havia donat premis, et havia donat reconeixement, et havia donat aquesta feina al millor restaurant del món durant 5 anys al Bulli, que tu eres l'encarregat de les begudes allà, va estar a punt si no t'ho va fotre tot en l'aire. Diguem, també una opció és dir, escolta, no vull saber mai més res d'aquest món, s'ha acabat.
Sí, però ja et dic, soc molt capgros i m'agrada molt això, el paisatge, la gent, i no sé fer res més. I a més, jo estava fent la meva empresa, o sigui, Gallina Pale Wines, la primera barema és el 2016, no? I jo dic, això ho vull tirar endavant, no? I també tenia un gran referent, per exemple, que és el John Frusciante, i a mi m'agrada tocar la guitarra, i és el guitarrista del Red Hot Chili Peppers, d'addiccions inclús d'heroïna, destrossadíssim, però torna als escenaris sense consumir. I els seus companys segur que segueix. I jo dic, hòstia, jo aquest tio em flipa, dic, jo haig de fer alguna cosa molt semblant. Després aquí la idea és de dir, jo crec que si tu et diuen mai més pots fer això, és molt més difícil que si tu et poses uns objectius, diguéssim, una miqueta més fàcils d'aconseguir. En el meu cas, crec que poder tastar, poder seguir vinculat en aquest món que és el meu, m'ajuda molt més que si m'haguessin separat a l'altra banda.
Però llavors com ho fas el dia a dia? Perquè, clar, tu et dediques a això, tu tens això, aquest gallina de PL Wines, no? Que vens vins diferents, que diguem, de zones vinícoles diferents i que els comercialitzes tu. Per tant, tu t'has d'anar, però és que no sé, festes, sopars, on hi ha vi i, hòstia, tenen el David Seijas allà, que és el màxim expert. Hòstia, ja veuràs, tasta aquest vi, veu això. Què fas? Com t'amagues?
Pues aquest és un procés d'aquests últims 5 anys. O sigui, al principi, tu has dit la paraula, t'amagues. O sigui, al principi jo desapareixo del mapa. Ja no veig més l'Albert Dom, no? Ja no desapareixes, ja no vas en aquestes festes. Després, a poc a poc, entres una miqueta rotllo Cenicienta, que desapareixes quan ja no pots més. Després comences passant una miqueta malament, perquè és això, és una mirada equivocada, perquè dius, mira, ells veuen, jo no. O sigui, aquest és un procés. Jo he tingut clients importadors que em volen comprar el vi i he tingut que fer trampes jo amb el meu company, compinxat, el Ferran Sandella sempre és el que m'ajuda sempre, no? Canviar-nos la copa, la seva buida, la meva plena, pum, canvi perquè ell no ho vegi i m'omplin la meva, no? Clar, tu no pots viure així, això és un malviure. Després vaig dir, home, jo crec que hem de canviar aquesta manera d'interpretar-ho i de veure-ho, perquè per mi si no és com un exfumador que no deixa fumar en una terrassa. Després, repeteixo, la medicina tradicional que ajuda i que va bé i que tal, fa sempre aquesta mirada, sempre, sempre, això dolent. Però jo penso, si tu no pots dormir amb una ampolla de vi a casa, ho tens molt malament, mira, ara estem rodejats, no? Després, aquí és un...
Cap problema, eh? Perquè, clar, és que jo m'imaginava, posats a fer comparacions, tu feies aquesta del fumador que no deixa fumar, és com el ludòpata que treballa al casino.
Pues mira, és una gran metàfora que no havia... Boníssima. Pues és una mica...
No, vull dir que té un gran valor, David, perquè dius, hosti, jo crec que té més valor que tu estiguis en aquest món i que portis 5 anys i mig sense veure alcohol que no pas que te n'hagis allunyat, no?
No, nosaltres estem contents d'això, perquè hem aconseguit que no ens guanyi l'alcohol, no? Però, a part que és que... És això que dius, jo vull estar aquí. Jo no, o sigui, per mi era un mal viure no seguir vinculat amb tot això i mirar-t'ho malament, no? Per això... Poguer tornar a tastar, per mi, va ser la clau de dir... Tastar, això, tothom que ho escolti, que no lo hagan en sus casas, saps? Allò que diuen. Per què? Perquè aquí hi ha molt treball a darrere. Nosaltres hem treballat la corteza prefrontal, les decisions, des del centre, això, amb una mirada, no malalt, tot això. Per què? Perquè pugui jo disfrutar tastar i escopir. I això no és fàcil, és el que t'estic dient. Jo també tinc un avantatge, que és que els sommeliers ho portem incorporat, el de tastar i escopir, no? Perquè ho hem fet tota la vida, tasta 50 vins amunt de matí, no? Intento ara tastar molt menys, perquè sempre hi ha una petita dosi que lògicament traspassa, no? I el que passa que hem vist que pot ser inclús com terapeuta, no és una dosi que pugui despertar la malaltia, no? Perquè això també em preocupava. Però jo crec que aquest és la gran mirada diferent que hem aconseguit, no? Una mica bullinià també, no? Tot això de qüestionar-t'ho tot. Jo em vaig qüestionar per què collons m'havien de fer aquesta mirada tan tradicional, no?
Explica'm el primer dia, perquè devia ser un dia molt important, el primer dia que tornes a tastar i escopir un vi, no? El primer dia que allò, gotes de vi t'entren a dins la boca.
Home, sí, nosaltres el que fem sempre és posar-nos molts focus, molta mirada, no? Per exemple, fent aquesta entrevista m'estic posant focus i mirades i ulls a sobre, perquè jo demà no foti l'imbècil, no? Però amb això igual, tot sempre, els primers passos sempre són envoltats de molta gent, d'amics tastadors, de gent que sap, no? O de família, de la parella, que sapen que en aquell moment, no? Tu estàs tastant i amb això, amb consciència, no? Des del centre que dic sempre. Cert que la tentació al principi és potent, perquè... Però... Això, intentant destil·lar l'alcohol i quedar-te tot l'altre, que és el bonic, ho he pogut aconseguir. I ara tinc zero tentacions. Jo ara és com un robot supermecànic. Tasto, escupo.
David, s'hauria de prohibir l'alcohol?
No s'hauria de prohibir. Jo crec que és com tot, amb mesura. Què passa? Estem en un país que... Molts, de fet, ja comences a mirar, hi ha molts països, però està molt arrelat, no? I és part de la cultura, de les festes, no? Ara nosaltres quedem per prendre algú, vull dir, està molt, molt arrelat, no? Ara venim del bar de la mare i ella està molt acostumada a servir un cigaló a les 8 del matí, no? És com tot, és la mesura, jo crec, és la mesura, i sobretot detectar que quan tu veus que no controles, posar-hi fre, perquè després sí que transforma una persona que no és agradable, perquè és així. Ara, jo crec que prohibir-ho no seria cap solució, perquè hi ha molta gent que ho fa, això, no? Amb serenor, amb la tranquil·litat de tastar, de gaudir, un dia puntual a la setmana, una copa en un moment molt xulo gastronòmicament, no? Que també és part de la gastronomia. Per tant, és això, jo crec que és molt personal i que cadascú s'ha de saber, no?, dosificar.
Tu vas tenir una addicció a l'alcohol perquè eres sommelier?
Aquesta és una gran pregunta. El Pedro Ballesteros, que és un Master of Wine molt estimat aquí, a nivell d'Espanya, no? Fa aquesta pregunta també en el seu últim llibre, no? I diu, pot ser una malaltia professional? Deixa aquesta pregunta oberta. Jo crec que en el meu cas hi ha molts factors, no? Un podria ser aquest, no? Estar ben vist, que divertit, que bé, ostres. I a més que ens agrada, no? Som del morro fi. La gran diferència amb altra gent que veiem és que nosaltres, com a mínim... Però hi ha molts factors, no? El de la busca de la diversió, la busca del pla immediat, ser més desenfadat, no? I aquest punt també que jo van sumant les petites coses. Soc també, jo diria que hipermogut, soc, no sé si TDAH, no ho sé, però el meu cap va a 2000, per tant, per mi també era una essència que em feia baixar totes aquestes revolucions, no? Però, bueno, jo crec que sumen molts, molts factors,
eh? És a dir, que no sabries contestar aquesta pregunta de que si vas tenir l'addicció al qual per ser sommelier.
És que no m'agradaria donar-li la culpa a un ofici, perquè jo tinc molts companys, molts, molts, molts companys que es dediquen a això i no tenen cap problema, no? Per tant... Jo crec que és una cosa, això que et deia, és molt personal, no? És una elecció molt personal, que hi ha alguns quants factors de risc, que segurament alguns més que en altres oficis.
També en deus conèixer de companys teus sommeliers que tenen el mateix problema que tu, que l'han tingut i que no l'han explicat, o que no l'expliquen.
També tinc companys, correcte, que potser, clar, és difícil posar-te la pell d'altres persones, però jo ho respecto molt. Jo ho explico perquè jo he viscut un procés que jo el vull explicar, el vull compartir per si puc ajudar algú, i hi ha gent que segurament no ho vol explicar, no? O hi ha gent que la millor no vol afrontar-ho, també. Però jo ho respecto. Ara sempre ho dic, si detecteu que teniu un problema que no conduïu vosaltres, jo us puc ajudar, no? I algun company tinc també que ha tingut algun ensurt amb això, no?
Quan parles amb algú que ha tingut una addicció a l'alcohol, a les drogues, dius, hosti, que la vida amb l'alcohol per mi em semblava molt més divertida que no pas sense, no? És a dir, si jo provava, jo veia que començava a tenir un problema i provava un dia passar sense alcohol o un dia passar sense la cocaïna, per exemple, i ho trobava molt més avorrit. Tu ara, que ja portes uns anys, diguem, desenganxat de l'alcohol, és més avorrida la teva vida ara, David?
La meva vida és millor... I molt diferent, no? I entenc perfectament, clar, nosaltres el divertimento del principi, desenfadat, no? Aquí hi ha un gran tema, tot. O sigui, al final, fixa que els que hem begut durant molts anys ens acostumem a fer moltes coses, moltes, amb alcohol.
I no per exemple, que... què vol dir moltes?
Per exemple, el sexe. És un temazo, aquest. O sigui, la gent que porta 25 anys follant amb alcohol, el primer dia que li treuen, cuidado, eh? O sigui, clar... I això ho fem durant molt temps, repetidament, no sento la persona que penses que ets, posseït. Clar, tot és més fàcil, tot és... i després hi ha un moment que dius, cuidado, eh? Ens ho hem de tornar a treballar, tot això. I, clar, el que deies tu, hi ha un moment de divertimento i un moment que tot està al servei, en aquest cas, de l'alcohol. Jo dic, per exemple, la meva creativitat, un tio bastant creatiu i no sé què i tal, i inquiet... El servei de l'alcohol. Per què? Perquè penses, a veure, ja, on vaig? Jo que viatjo molt, vinga, va, doncs no sé què, aquest hotel, què hi ha al costat? Hòstia, no té a veure això, tal. O sigui, la teva creativitat està pensant com collons t'ho faràs per no passar set.
I ara això s'ha acabat.
I això s'ha acabat perquè jo ara, hòstia, tinc uns pilars que són fonamentals. Això ara la gent que ens escolti que no es pensi, mira, tu deixes l'alcohol i demà ets feliç. mentida, perquè hi ha gent que no beu alcohol i tal, i no és feliç, s'ho ha de treballar, tu tens que treballar moltíssim. Jo me'n vaig a córrer, ara sóc el pesat típic runner aquest, que a més aquí tenim un entorn, que jo surto de casa, parc natural del Montseny, flipa, saps? Però tu surts a córrer, i per mi és part de la meva vida. I m'han dit, tota la teva vida hauràs de fer esport, encara que siguis gran i en una piscina moure un braç. Per mi el anar a córrer, connectar amb la natura, és començar el dia amb un somriure brutal. Una altra pota molt important per mi és la meditació. A mi, anys enrere, em dius, el tio, la meditació, i dic, perdona? No, perquè dic, com ha canviat el cuento, no? I és una pota molt important, perquè és l'autoconeixement, no? És això que dèiem, sempre estar molt present. I això també és una pota que m'està ajudant molt, i la música. La música és una altra pota, un grup, uns companys que toquem a Vic, no? És la dopamina aquesta a llarg plaç, no? Que sempre avances, millores, però molt lentament. Pues aquests passos fan que, el que et dic, una vida totalment diferent, on trobo faltar zero l'alcohol. Faig un horari molt infantil, que dic, horari infantil,
Les nits no, eh?
Bueno, clar, ara l'últim any he aconseguit també poder-les disfrutar, diguéssim, no? Després d'aquest canvi de mirada, però ja no em compensa amb el meu dia a dia, no? Això de tenir sempre estructurat el dia, l'energia, pues, bueno, si faig una miqueta allò de nit, ben zero, i em descontrola una miqueta.
Clar, deies això, que l'última farra teva havia sigut el setembre del 2017, és a dir, fa 5 anys i mig. Quan fa que estàs bé, com ara, David?
Pues, per dir-te la veritat, un any. Fa un any no t'ho hagués explicat, perquè no estava convençut, perquè potser veia que no podia ajudar, i vaig veure que potser podia ajudar algú, que hagués un dels grans objectius. I aquest últim any ha sigut, sobretot, per exemple, doncs, amb el tema del dol del pare, no? Poder-me treure el dol del pare, perquè ho vaig viure bastant des de dins de l'alcohol, fer aquesta mirada que dèiem, aquest canvi de pensament. Jo crec que aquest últim any és un any que m'he donat compte que hi ha això, que la vida, si te la treballes i ho fas, no, amb consciència, és brutal.
A qui creus que pots ajudar?
Jo crec que puc ajudar molta gent del sector del món del vi i la gastronomia, perquè hi ha el tabú de que nothing happens, no? El tabú aquest que no passa res, el que et deia, ben vi, mira què porto, mira, hòstia, una ampolla, tal, jo provo aquesta, tal, i que divertit, i restaurants gastronòmics i tal, i els cellers, no? Però és, aquí hi ha aquest tabú lògic, per altra banda, perquè, hòstia, al final hi ha un negoci, hi ha pasta darrere, l'espòs, no?, que et deia l'importador, si veu que jo no bec, que es pensarà que el vist dolent, doncs, hi ha moltes coses. Jo crec que en aquest sector sí, perquè hi ha gent que ja m'ha escrit a nivell personal, que ho agraeixo molt, dient, hòstia, gràcies, perquè a mi a vegades em feia por dir-los i ja no vull veure més, no?, sopant amb un importador, que sé, xino, no?, perquè hi ha cultures que si tu no veus no se'n fien de tu. Això és molt heavy, vaig estar a Japó fa poc i els has de portar un paper del metge, saps? Però jo crec que puc ajudar aquesta gent, a dir, aneu amb serenor, jo demano una escopidera ara, no? Amb tota la, com aquell que demana un escuradents, una escopidera, no passa res. I jo crec que hi ha molta gent que dirà, ah, pues, ostres, pues mira, ara si vaig a sopar amb un importador, veuré la meitat.
Tu creus que contribueixes amb la teva feina a crear nous alcohòlics?
Clar, aquesta és la gran pregunta que me la vaig fent també, perquè, clar, jo he nascut en un bar i la meva mare no és ni conscient. Ella és la cosa més natural del món, servir un orujo amb gel a les 7 de la matí, saps? Que dius, clar, ella no ho fa, o sigui, no, que tu no ho fas conscientment, no? Igual que un estanquer ben tabac, no? Però, clar, això, un estanquer ben tabac, els del vi... Clar, com que al final la decisió és tan personal... Però no pensis que no m'ho he qüestionat, jo, això. Fa temps que m'ho qüestiono. Dic, hòstia, estic ajudant? No estic ajudant? Però, clar, sempre prefereixo pensar que la decisió és hiperpersonal, no? Però amb això trobaríem moltes similituds, eh? T'he dit a l'estanquer, però n'hi hauríem moltes.
No, interessant, interessantíssim. Ara et passa que, per exemple, veu gent del teu sector, els veus com veuen, els veus com es comporten, i penses, hosti, aquest té el mateix problema que tenia jo amb l'alcohol i no ho està veient. Li dius?
Mira, jutjar és difícil, eh? I, ostres, posar-te a casa dels altres... sí que és cert que és inevitable intentar fer una mica de mirada, respirar i intentar analitzar-ho. I encara que sigui a nivell intern, sí que passa. Sí que passa i penses... El que passa que el tema de l'ajuda és molt complex, perquè no hi ha ningú més que et pugui ajudar que tu mateix. Tu pots dir el que vulguis, que qui vulguis, el fill, la dona, el pare, o sigui, les persones més importants del món, que tu tires per l'ante.
Que potser t'ho havien dit a tu, també.
Ho veus que correcte, o sigui, la decisió és, no? Jo dic, s'han d'ajuntar també una mica els astres, no? En el meu cas sempre explico, en molt poc temps es mor el meu pare i sóc pare. Dic, joder, hòstia, o sigui, un em mira des de dalt, l'altre em mira des de baix i jo fotent l'imbècil, no? I un mateix, un mateix. Aquesta reflexió l'ha de fer un mateix. I després sí que és molt important que tingui gent que estigui al teu... Aquestes mirades que et deia, no? Aquestes càmeres que et poses tu inconscientment, que et mirin. Però tot té que venir des de dintre.
Que bonic això, eh? Que un et mira des de dalt, el pare, l'altre et mira des de baix, el teu fill que acaba de néixer, però el pare, diguem, té més poder quan no hi és que no pas quan hi és, eh? Fixa't, eh? El pes a la consciència el sents més quan és mort que no pas quan era viu i et veia, devia veure també com estaves.
Pues, totalment, li he donat moltes voltes i és una manera d'honrar-lo també i de jo portar-ho com molt, molt més net. I el que passa amb el pare, clar, també era... amic meu de tota la vida i fèiem juergues, saps? Junts, o sigui que clar, també diu, hòstia, si ella està feliç i content de veure això que deies, no? El millor restant del món, un premi, no? I potser no veia tant aquesta part, no? Més oscura, aquest Mr. Hyde.
David, t'agraeixo molt aquesta conversa, de debò.
No, t'ho agraeixo, tu. De veritat, que vinguis aquí a casa és un luxe. És un luxe.
Una abraçada, sort.
Va, moltes gràcies.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
La Mallorquina presenta Promoció Primavera. Fundes nòrdiques, cobrellits, tovalloles, cortines, descomptes especials cada setmana. Vine a descobrir-los. També pots fer les teves comandes des de casa a la Mallorquina.es o descarrega't la nova app i obtindràs un 10% addicional en la teva primera compra. Ara, Promoció Primavera a la Mallorquina.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'espàrrec. Ens trobem a Gavà.
¿Qué te pongo?
distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1. Tots som u. Làndia, amb Albert Ong.
Vinga, vinga, que comença, que comença. Ai. Vinga, a les 8, a les 8 en punt. Som-hi.
Guillem Albà, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Uf, vinc espitat d'ahir, eh?
Ressaca de Sant Jordi.
Ressaca, però no sé, no, encara no l'he paït, eh? Encara vinc com si vingués d'empalme, quasi, saps què vull dir?
És que potser hi vens, no?
No, m'ho he dormit.
Digues la veritat.
Explica alguna cosa que passés ahir. Alguna cosa ahir signant llibres, d'aquí no marxaré mai, que estiguessis allà, què?
Mira, el més important, el carinyo de la gent, el
Albà. Ah, sí, va, no, vale, sí, molt bé. Sí, sí. Una cosa, va.
Hòstia, moltes coses. Mira, hi ha una, la veritat, que va fer riure. O sigui, vull dir, si ens està escoltant aquesta persona, no passa res, està bé riure de quan la caguem, a vegades, no? Arribo a la parada...
És un lector que la va cagar, entenc?
Bueno, la va cagar, potser es va equivocar una mica.
A veure...
Jo vaig arribar a la parada, a firmar, a la parada que anava a les 4 de la tarda, i ell just va decidir, l'agafo, veu un llibre, diu, l'agafo, i jo entro just a la parada i diu, ui, ets tu? Ah, mira, em sones per la foto. Perfecte, i mentre comença a pagar em diu, això per un nen de 15 anys, què tal? I penso, hosti, bueno, 15 anys, bé, molt bé, perquè, bueno, perquè l'avi, no, valores l'avi i tal, li diu, ah, no, és com que he vist que és de 16 a 17, silenci, i jo dic, hòstia, i ensenyo el cartellet on posa firma de llibres, Guillem, de 16 a 17 hores. I dic, no, bueno, això és l'horari. I la Clara se li va desmuntar, pobra, va fer com, ah, bueno, però la seva targeta ja va fer pip.
O sigui, aquest llibre el vam vendre.
Aquest també el vam vendre.
Perfecte, home.
I ja llavors va dir, bueno, ven-m'ho bé. I dic, no, 15, perfecte, 15 anys perfecte, està molt bé, perquè els avis... No, moltes gràcies, segur que li agrada el llibre, el de 15 anys, eh? Però mira, i després per la meva camisa també una noia va dir, mira quina camisa més maca. I el seu nòvio va dir, ah, és el Guillem Albà. I diu, ah, doncs anem-hi.
Veus?
I la nòvia diu, he vingut per la camisa.
Important, sí, la camisa que et portes el dia que signes.
Sí, sí.
Vas estar dret, com diu l'Espinàs, que has d'estar perquè tothom et vegi.
I jo em posava de peu,
sí,
dret,
sí.
Perdó, em posava dret i em deien, seu, que si no, no sembles autor.
Sí, jo he de dir que t'ho vaig dir. Et vaig venir a veure...
Sí, perquè va venir gent important a veure'm. Maria Chinchó, Maria Ardèvol, Pere Aragonès i Natàlia Garriga. Van venir tots a saludar-me per separat.
Va venir el president a saludar-te?
El president.
Va comprar el llibre?
No.
Oh.
Però saps que jo... Bueno, saps que jo no sabia què fer? Perquè em van dir, poses per un moment que ara ve el president. I jo, hòstia, què faig? I algú de protocol em van dir, li podràs signar? I llavors estàvem parlant i jo pensava, però qui el paga, el llibre? Vull dir...
Tu no vas... Guillem Albà, no va voler regalar un llibre al president de la Generalitat, és així.
Bueno, però és que era de la llibreria, el llibre, entens? No, la llibreria l'ha pagat o l'ha demanat. Jo pensava, què, el pago jo? O la llibreria em dirà, noi, paga'l tu. I llavors la cultura i ell anaven mirant, de reull, el llibre, jo pensava... Bueno, no sé com ho fem, això. I després em van dir, de què heu parlat? I dic, pues no sé de què hem parlat. Jo els hi vaig fer preguntes. I què, com va el dia? Molta cosa o què? Dic, no em van preguntar pel llibre.
O sigui, no et van preguntar pel llibre?
No, em van preguntar per la vida, com anava. I dic, pues aquí, mira, anar fent. I anaven mirant el llibre i jo pensava, però això què ho paga? Això què ho paga? Jo no tinc llibres per regalar, jo no en tinc. No, home, vull dir, m'hagués fet gràcia si el tinguessin, però després gent...
Molt bé, m'agrada molt això, que cadascú esperés que l'altre, no? El president devia dir, bueno, ja me'l regalarà, i la teva
idea,
perdona, no pots, per ser president de la Generalitat, què t'impedeix comprar un llibre?
Clar, a mi gent experta, autors que porten més anys, em van dir, l'hauria d'haver comprat ell, no li has de regalar tu. Mm. I un altre va dir, Letizia Ortiz, a la Fira de Madrid, compra els llibres.
Amb efectiu?
Ah, no sé, vols pagar...
Se'n fotis monàrquic, ara, tu, eh? Bueno, se'n fotis monàrquic perquè t'hagin explicat que la Letícia Ortiz compra els llibres.
Paga els llibres, la Letícia, Pere.
Els pagues tu, els llibres de la Letícia.
Bueno, també.
Bueno, igualment el de Pere Aragonès també l'haguessis pagat tu. Vull dir que...
No, va ser brutal, bé, va ser brutal.
Bé,
ser brutal.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, l'endemà de Sant Jordi, que tenim aquí un altre autor, el Guillem Albà. Avui t'hem ajuntat amb una persona, és que clar, va ser una cosa molt forta, perquè tu amb tota aquesta cosa de Sant Jordi poder no vas poder sentir el campionat mundial de veus semblants.
Vaig sentir-ho una mica, m'han arribat veus.
T'han arribat veus que vas guanyar.
Que vaig guanyar una cosa que jo no m'havia presentat, que això no sé com es fa.
Això són els millors premis, els que tu no et presentes.
El que no t'ho esperes. Aquest premi no me l'esperava.
Doncs bé, resulta que el jurat, format per Maria Xinxó, Edu de Batlle i Carol Saliner, va considerar que les dues veus que van sentir de 16 que n'hi havia en les 16 finalistes, les dues veus que més s'assemblaven era la de Guillem Albà i la de David Martos, guionista al Terrat, que el sentim també com a vermutaire al Via Lliure de RAC1. Primer sentireu la del David Martos i després la del Guillem Albà.
Això és perquè he canviat de perruqueria, perquè en els 7 anys que porto a Madrid, aquest gest que tu fas amb aquests dos dits així pot servir per dir que siguis breu.
I de seguida va sortir, escolta, els hem de juntar, però es coneixen o no es coneixen? No ho sé, no sé si es coneixen o no es coneixen. David Martos, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com esteu?
No, si has forçat.
Clar, assajant el mirall, no? A veure com puc aproximar-m'hi. No?
Pots dir que comença?
Ah, clar.
Que comença, que comença!
Que comença, que comença! És que ara hi ha el perill de...
A veure, no s'hi gestionem. Fem preguntes i que ell pugui contestar, llavors ja la gent ja trobarà conclusions, perquè no sempre passa que, diguem, et pots assemblar a moments i no assemblar-te tota l'estona. Tu, David, vas sentir, et va arribar això que havies sigut guanyador també sense presentar-te?
No. A mi em va arribar un... La meva parella m'ha dit, escolta, la meva tieta, Lourdes, m'ha dit que ara mateix estan parlant de tu a l'Islàndia i t'estan comparant amb el Guillem Albà. I aquesta era la informació que jo tenia. I jo en aquell moment no podia escoltar
si
el programa.
Si era per pallasso, si era per veu...
Clar,
si
exacte.
El cabell, no sabia.
Per quin motiu. I de sobte, jo em poso la ràdio per adormir-me, i dic, mira, avui per adormir-me em posaré a l'Islàndia a veure què han dit de mi. I de sobte veig, bueno, un concurs, veu semblant, no sé què, dic, ui, això es posa interessant. Era a les 12 de la nit, l'endemà em llevava a les 7 del matí. La meva idea era dormir-me en 10 minuts. De sobte, concurs de veus semblants, vuitens de final amb Guillem Albà. Hòstia, se'm comença a posar cos. Escolta, dic... Però vaig començar a veure els contrincants i dic, mira, saps què? No passarem de la primera ronda, a les 12:30 estic dormint. Passem a vuitens, tensió, vibrant, semifinals, dic, però ja, de sobte, aquests nervis que estic tenint a algú que no m'he presentat, que és suor, estava sol, i de sobte em trobo a la final... dient-me a mi frases tòpics de... Bueno, la final ja és una loteria, l'important és haver arribat fins aquí, però això què és? I al moment de guanyar, aquell dia jo, a més, dormia sol, només amb el gat, no teníem qui celebrar-ho en silenci a la una de la nit, energia continguda, agafant el gat així...
No tenies el telèfon del Guillem Albà per compartir-ho?
No, no compartir res, i al final vaig enviar-li un missatge d'eufòria a l'Eva Catalán, que sí que tenia el contacte, i escolta... Perquè normalment jo crec que aquestes coses són compartides, no? Chanel, quan va guanyar el Benidorm Fest, estaria amb algú per celebrar. Jo estava sol al llit, vibrant.
Però llavors, quan et vas sentir, quan et diuen, escolta'm, hi ha això, tu a les 12 de la nit et poses a escoltar-ho, i sents la teva veu primer i després la del Guillem, dius... Hosti, sí? No? Ja m'ho havien dit?
Sí, m'havia arribat algun cop notificacions de... T'estic escoltant a l'Islàndia.
No, sí, home.
Doncs estic a l'AVE.
No, jo estic... jo estic al Via Lliure, no?
Exacte. Sí, sí, i el que passa que després... En el moment no vaig, per això no pensava que passarien de ronda, identificar gaire el deix semblant... I després em vaig posar una secció del Guillem abans d'anar a dormir i vaig estar mitja hora més sense dormir perquè anava detectant i llavors hi havia moments fugaços de ara. I allò en aquest estat en què estàs adormint-te però no del tot, hi ha moments que m'adormia i em despertava i dic, jo he parlat d'això? No, és el Guillem.
Sí, jo el sentir l'àudio aquest que heu posat, el que vau posar l'altre dia, quan comença vaig dir, sóc jo?
Sí, és increïble.
I quan parlo jo dic, no ens assemblem. Però al principi dic, sí, que sóc jo.
És que tornem a posar el moment que el que sentireu que comença no és el Guillem, és el David.
Això és perquè he canviat de perruqueria, perquè en els 7 anys que porto a Madrid...
Aquest gest que tu fas amb aquests dos dits així pot servir per dir que una...
Has arribat a alguna tesi de per què? Què és el que us uneix?
No, la veritat és que no, i sempre... També em fa gràcia la forma a referir-se a la veu. És com una veu especial, un timbre molt concret.
Sí.
Ningú
sí.
va dir la frase.
Per què em mires a mi? Per què em mires a mi amb aquesta cara?
Bueno, perquè la xinxora era la que anava posant eufemismes a nivell de qualificatius. I jo vaig començar fent a ràdio trucades a gent anònima, rotllo contrastant enquestes. I deia, hola, truco de Vilassar Ràdio, la ràdio on estava, què li sembla, no sé què. I llavors la trucada sempre anava bé fins que em passava el síndrome Xavier Pérez Izquierdo, que era l'hora de penjar, deia, molt bé, maca, que vagi bé, adéu.
Clar, sí. Et confonien amb una dona.
Et queda un cos estrany, sí, sí, i llavors...
A mi m'ha passat, a mi em passava també, sí. Últimament no tant, però quan era una mica més petit, bueno, una mica, pocs anys em deien sempre, ah, ets una noia, però... No, no, val, molt bé, sempre passava.
Ostres, que bo, sí, veus? Sí. Fenomen...
Perdona, doncs això és un element confirma. Important.
És que he de dir que jo vaig votar per vosaltres perquè volia aquest encontre, però ho vaig fer també amb el pànic que un cop tenir-vos aquí junts, pensés, a mi no em funciona. Sí, però he de dir que sí, que a mi em funcioneu.
És que la Maria, des de que ha participat en això, s'ha imbuït com d'un esperit de jurat d'eufòria.
Sí, vull dir,
o sigui...
Funciona o no funciona?
I parla, diguem... Saps aquelles pauses que fan el jurat?
Sí, vull dir que... Això ho vaig veure. Veu una pausa que diu, Albert s'està dormint. Anàvem pel cotxe tornant de Baracaldo i veu un silenci que vam dir...
Perquè a vegades hi ha girs de guió, clar, i s'ha de fer unes pauses, s'ha d'interpretar.
A veure, a la Maria li funciona. Jo vull fer una prova. Diguem, necessitem un oient. Llavors, vosaltres dos... O sigui, aquí, com funcionarà això? Un oient trucarà ara al 902-47700.
Un, només.
Un.
Perfecte.
Només un. Llavors, jo us diré, tenim la trucada, i un dels dos, qui vulgui, és el que saludarà l'oient. Hola, bona tarda, com et dius? Val. El que sigui, el que vulgueu.
Res, una frase.
Una frase, només. I aquest oient haurà d'endevinar si és el David Martos o és el Guillem Albà.
902-47700, a partir d'ara, perquè entre tots els que truqueu sortejarem dues...
Bueno, no, entre tots, no.
Bueno, entre el primer.
El primer, el que passi, si ho endevina.
Exacte, sí. Per això dic que el segur que trucarà més d'una persona, sí. Dic jo,
mare,
però
mare,
el primer que passi i ho endevini, sortejarem, s'emportarà dues tovalloles d'Islàndia, gentilesa de Montse Interiors.
Dues tovalloles per una sola persona, toma ja, quin planàs.
Això que us ho fareu així... clucant l'ullet, a veure
si contesta. Sí, ja ens estem mirant, estem fent mirades.
Doncs va, que em sembla que ja tinc l'Eva al telèfon, que de seguida podrem passar un oient que ens expliqui, a veure si endevina o no endevina, o si són tan semblants o no aquestes veus. Us he de dir una cosa, que el Xavi Bosch ha dit que era un tongo, això, que s'assemblava molt més ell, el Dani Arbós, que no pas vosaltres dos.
Jo estic a favor del Xavi Bosch, des de sí? És que ells dos em sembla increïble, Xavi Bosch i Dani Arbós, quan ho estava escoltant, i Quim Vila i Puigdemont també, sí. Jo quan vam arribar a la final, dic, escolta, això, no hi ha res a fer, però, escolta, el jurat és sobirà. També.
El jurat és sobirà, sí senyor. 3:15, tenim la trucada. Qui vulgui, Guillem Albà o David Martos, que saludi...
Hola, bona tarda. Des d'on truques?
Hola, bona tarda. Des de Tona.
Des de Tona, com et dius?
Raül.
Raül. Qui t'ha saludat, el Guillem Albà o el David Martos?
El David Martos.
Home. Sí, senyor. Bé, sí, senyor. Bé, sí, senyor.
Estic molt content, bé. Però enfadat a la vegada, no? Perquè s'ha quedat...
Ara hem perdut, David.
Jo és confós.
Ara hem perdut.
I he pensat que
Raül, alguna pista per haver endevinat així tan ràpidament?
Mira, no conec el David Martos, sincerament. El del Toni Albà el conec i el segueixo des de fa molt temps.
I el Toni també el conec.
L'assumiu.
Somies la veu del Toni Albà, perfecte, perfecte.
Sí, sí, sí.
Jo també, a vegades.
Ahir el vaig poder saludar a Barcelona, el vaig estar veient, bueno, no vaig poder firmar cap llibre perquè no hi havia manera, però el vaig estar veient i de veritat que em va fer molt feliç. Però bueno, el segueixo fa molt temps del Toni Albà i m'encanta.
Bé, com que això és el Guillem Albà, però com que això està fora de concurs...
Ai, Guillem, perdona.
Com que això està fora de concurs, no pateixis, Raül. Avui el concurs era un altre i t'emportes tu les dues tovalloles de Montse Interior sense problema.
I tant, i tant. Ara t'explicaran com te les fem arribar.
No pengis, va, que vagi bé. Adéu, Raül.
Moltes gràcies.
Ara es confondran amb el Toni Albà, amb el David Martos...
Sí que el tenia controlat, sí.
Home, que el Toni no ha escrit cap llibre i no, va ser difícil trobar-se-la.
El Guillem, pobre, resulta que el confonen amb el Toni Albà pel nom, amb el David Martos per la veu.
No sóc ningú.
Clar, no ets ningú. O ets molta gent.
Sóc molta gent, no barreja molta gent.
Això és una etapa nova per mi, perquè jo sí que tinc... Hi ha un periodista radiofònic a Onda Cero que es diu David Martos.
Ah.
I fa seccions de ràdio. I de sobte... I el seu nick a Twitter és David Martos. De manera que jo, de sobte, fa seccions de cine i de recomanar pel·lícules i tal. I jo, de sobte, rebo tweets de... Oye, gran secció ayer. I penso... Ostres, que bé, bueno, per escoltar el vermut...
Mentre sigui, oye, gran secció,
clar,
no?
I la següent frase és... Oye, ¿cómo se llamaba la peli de vampiros que recomendaste? I després, no pot ser, una altra vegada. I es veu que a ell li arribaven missatges felicitant-lo per l'emotiv, el programa on...
Tu eres el subdirector de l'Andreu Buenafuente, no?
Inclús una companya, la companya d'equip de convidats, ens tenia a l'agenda perquè havia treballat amb els dos per WhatsApp, i un dia li va enviar a ell... Oye, ¿qué te parece? Me suena que era... Oye, ¿qué te parece Coronado para el miércoles de invitado? Y el tío va a rebre el WhatsApp y digo, a mí bien. Como espectador... Oye,
espectador, hostia, qué bien que preguntáis a los espectadores, tú.
Sí, buen sondeo, buen sondeo.
Buen sondeo, bien.
Aquest servei que feu, escolta'm.
Boníssim, boníssim. No, jo no era jurat, David, ja ho saps, però vaig intentar apuntar la teoria aquesta, que tots dos parleu com rient una mica, no? Diguem, no? Aquesta cosa... No?
Sí, és veritat, quan ho vas dir...
Pot ser. Sí. Sí, no sé, és una cosa així com que... De fet, ell també, vull dir, físicament també somriu quan està parlant.
Clar, ara em passa una cosa que quan ell parla m'hi fixo, a veure si...
És que m'està imitant, si ell no parla així. Parla normal, David.
No, per això...
Parla normal, ja.
Parlo normal.
Mira, ja es va posar David Martos per ser igual que aquest d'Onda Cero. Diguem, ara, a més, ja canvia la veu per ser com tu.
A les xarxes, que hem penjat alguna foto, diu el Jesús, per exemple, que sembleu bessons.
Bueno, ara tampoc ens flipem, ara tampoc.
La banda de les veus.
Ara bessons, ja, o sigui, ja no germans, no, bessons. Vinga, va.
És molt curiós, això.
Hosti, volíem
anar... Mira, ens n'hem oblidat. Si volíem anar avui a comprar un bigoti postís, sí, perquè te'l posessis tu, tipus Guillem Albà, per fer-vos la foto.
Ho he pensat quan els he vist, dic, ai, el bigoti.
Bé, la Maria no sé què ha preparat, en aquest cas no com a jurat d'Eufòria, no?
No, he preparat una... Ho puc fer amb to de jurat d'Eufòria, si
no,
voleu.
Però... No.
Podem anar a barraca.
Jo penso que és l'únic concurs vocal que crec que guanyi la meva vida, per tant...
us he preparat una mena de test de compatibilitat, no?, per veure si, més enllà de la veu, també us assembleu en altres coses, d'acord? Per tant, jo aniré fent preguntes i me les heu de contestar, a veure si coincidiu. Va. Per exemple...
Sincerament, eh?
Sí, home, sí, poder ser, sí. Vinga. Truita d'un ou o de dos?
Un.
Ep.
Hòstia, si puc, de dos, eh?
Ep, malament.
No, però ja dic que t'hi poses per un, és que no suma
ara,
un.
Ara torno a sentir la mateixa tensió que quan sentia el concurs, però dic, però si no m'hi jugo res, ara són preguntes...
Per un ou o dos, saps?
Va, exacte. Si n'encerteu...
A més, és més de... contestar el terra, ara contestes tu primer, perquè si
perfecte,
no...
Va.
Si n'encerteu... Més de 5?
Home,
sí?
Tovalloles. Tindreu una tovallola, cadascú de vosaltres de Montse
mentirem,
Interiors.
Maria, mentirem. No, va, sincerament, va.
Pel·lícules doblades o en versió original?
Versió original.
Versió original, sí.
Perfecte.
Bé.
Un a un. Un encert, un error.
Pessigolles, sí o no?
Molt poc, eh? Quasi res.
Jo sí.
Què és el primer que feu quan arribeu a casa?
Treure'm
les sabates.
Oh! Vist.
Això hauria de comptar per dos. Sí. dutxa al matí?
Ho prenem a la vegada,
vinga.
A matí o nit?
Matí o nit, la
matí.
Dutxa.
Matí. Més o menys a la vegada,
quina pregunta és aquesta?
No hi ha davant,
que gent, no? Que es dutxa a la nit. això que la gent... Això saps qui ho pregunta, els que es dutxen a la nit.
Sí, sí.
Que dius, espero que et dutxes al matí després d'haver suat tota la nit. És que sempre el mateix debat.
Sé quin membre d'Islàndia ha fet el guió.
Una altra persona.
A veure.
Raspall de dents elèctric o manual?
Elèctric.
Ai, comença a fer por.
Ara m'estàs... Creieu en l'horòscop?
No.
No. Però llegeixo, que són dues coses diferents. No, si m'ho trobo, si m'ho trobo, no? Mm.
Us costa dormir?
Molt.
Bueno, com heu vist abans, sí.
Però tu et podies adormir en 10 minuts? O sigui...
Depèn del programa.
Vale. Sí. Bueno, malament, fatal. Això estem d'acord, no? Estem bé, no?
Sí, sí.
Perfecte.
Que no vol dir que sigui dolent, el programa. Vol dir que està en un punt en què em relaxa.
Faig l'última o en voleu més?
Què t'ho diguis, Maria?
Mar o muntanya?
Mar. És que ho he dit sense mirar-nos,
sí, sí. Ja. Vaig a fer-ne una altra d'aquesta així. Estiu o hivern?
Estiu.
Oh, anem a fer una birra, no, ara? Perquè no ens
coneixíem. No, sí. No prenc birra, David. Aquí no coincidim, no?
Mòbil amb so o silenciat?
Silenciat.
Les ungles amb tisoretes o tallaungles?
Tisoretes.
Oh, m'encanta.
És molt fort, això.
Molt bé. Dolç o salat?
Dolç.
Doncs ja que estem amb dolç, no sé. Xocolata negra. Ui. Amb llet o blanca?
Negra amb llet.
Amb llet.
Sí?
Sí, bueno, sí. Clar, negre amb llet, sí, vull dir, llet.
Clar, si ho diem a la vegada, igual se'ns confon. Se'n res per els dos o no?
Sabeu cantar? A veure, aquí...
Bueno.
Sí, els dos, sí. Sí.
No,
jo l'he sentit.
No, jo pensava que no sabia cantar per la meva veu. Però clar, ara no tinc excusa, perquè veient que el Guillem el va cantar, jo no.
Va, i ara sí, l'última.
A veure.
Parella esporàdica... o relacions llargues?
Llargues. Esporàdica, Perquè no hi havia l'opció de menys d'esporàdica.
Aquí sabeu qui és Guillem Albà, no? Vull dir, els dos, per la veu, encara que es confonguin, vull dir, el que ha dit esporàdiques és Guillem Albà.
Però adéu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
O sigui, a mi hi ha alguns molt moments que m'han sorprès. Hòstia. I...
Hem tret més punts que el Xavier Bosch, no? O què?
Sí. Exacte. Avui, sens dubte.
Bueno, bé, perfecte, escolta'm, següent oient, que vull fer un altre experiment amb un oient, però ara fem-ho al revés. És a dir, per la veu pots saber moltes coses de la gent, no? És a dir, o pots intuir.
Intuir, moltes coses. Intuir segur, no?
Com a mínim tenir una intuïció. Tu sents una veu i dius, hosti, no? Pots saber...
L'edat que té.
L'edat, no? Pots saber a vegades si és de Barcelona o no és de Barcelona, de quina zona de Catalunya és, la veu...
Sí.
No sé si pots intuir també si té fills o no té fills, per la veu...
Hòstia, no ho he provat mai. Per la veu saber si té fill.
No ho sé. Vull
dir, és bona prova, sí.
De què treballa?
De què treballa? Sí, això també es pot saber per la veu, creus?
Estaria bé, potser una professora, un professor d'escola, sí, no? Mm-hmm. Doncs que té la veu treballada. Va,
llavors, necessitem un oient que truqui ara al 902-477-100 i que per la veu només haurà de parlar, diguem-hi vosaltres, intenteu endevinar amb aquella veu que sentiu la vida de l'oient que ens truca.
Boníssim.
Perfecte. Val.
I atenció, perquè també tindrà premi, un altre regal, una entrada doble per dos concerts d'aquest divendres 28 d'abril al Festival Ressons Penedès, els Catarres i Joan Dausà.
Bueno!
Es tracta d'un festival que ha programat del 28 al 30 d'abril més de 30 concerts a cellers i espais singulars de la comarca. Per tant, trobareu tota la informació a ressonspenedès.com.
Buah, brutal.
Això, així és de senzill,
Sí, sí, no? Vull dir,
sí, sí.
Nosaltres no guanyem res, vull dir, tenim algun premi?
No, vosaltres no teniu cap
premi. Jo potser les tovalloles...
Perfecte.
No, és això, per la veu, intentar intuir, a veure, ja, en un minut, si li endevineu totes les coses que es poden endevinar amb una persona així ràpid per la veu, no? Què més es pot endevinar per la veu, per exemple?
Sí, bé, professió, no, hobbies, jo crec que...
Hobbies, tu creus que per la veu
sí,
també t'atreveixes,
Sí, jo crec que podíem aproximar, sí. De fet, quan abans us comentava que feia trucades de gent anònima, només per com saludava sabia si aquella trucada... Podia intuir si aquella trucada donaria joc o estaria bé. Jo crec que...
Perdoneu, Acabem de rebre un mail de la Vanessa que diu que com a recuadicta i superfan del Xavier Bundó i el seu Via Lliure, m'acabo de donar que el Guillem Albà no és col·laborador del seu programa.
Canviem-nos un dia, David, canviem-nos una setmana, ens canviem.
A veure, l'única pista que us donaria... Magda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Magda, a veure, parla una mica que aquests nois puguin deduir coses sobre tu. Explica'm què vas fer ahir, només.
Doncs bé, ahir, diada de Sant Jordi, el que toca, sortir, comprar llibres, donar voltes, comprar la rosa, compartir i de la diada i
està bé.
En tenim prou, eh?
En tenim prou.
A veure, Guillem Albà, David Martos.
Sector Magda, dediques a sector de cara al públic?
Això anava a dir, t'ho juro.
No.
Jo no ho anava a dir, no. Més sector com de no cara al públic.
Sí, oi, més...
Més tancadeta, no? Més tancadeta, no? Una feina més.
Bueno, a veure, provem amb l'edat. Quina edat la hi poses, Guillem?
Jo crec que té uns 40...
També l'edat és anar a jugar fort, eh?
Anar a jugar fort.
És millor tirar baix.
Perdona, si ens equivoquem. Sí. Uns 40, 48, eh? 47, eh? 47.
Magda.
Doncs, més amunt.
50.
Ara ja tenim permís, ja tenim permís.
Jo he apuntat...
Sí, que tenim 52.
Sí. No, digues, Magda, digues, que si no ens estarem tothom...
Jo ho puc dir, 60.
60, perfecte. Què més? D'on és la Magda? Pel que heu sentit, què us sembla...
Aquí propet, no?
És de Barcelona o no és de Barcelona, la Magda?
Barcelona, però potser un Maresme...
Tires cap a casa, Maresme.
El Masnou. És del Masnou, Magda.
No, en Barcelona...
Eixample. Bueno, és costat Masnou o costat Vilanova?
Les afores del Masnou, també.
Sí. No n'encertareu ni una.
Jo vaig tirar amb el farol, només amb la salutació.
Només l'última. Té fills o no té fills, la Magda?
Sí.
Sí, dos.
Dos, Magda?
Bessons.
Ostres, aquí l'has encertat.
Bessons?
Sí.
Oh! Ja està. Magda, ja ho tenim. Moltes gràcies. Un petó ben fort.
A vosaltres.
Adéu.
Boníssim.
Funciona. És que si encertàvem a la primera, semblava que estàs preparat.
Ara. No vull tornar més sol, l'Albert, eh? Vull tornar amb el David sempre.
Ens queda un minut. Ens queda un minut per fer el fi de festa, que sé que heu preparat una cosa just abans d'entrar, us he vist amb l'ukelele.
Sí. Preparar és la paraula.
Contextualitzar, que a mi a l'escola em feien tocar el triangle per no cantar, eh?
Per no cantar. Que... Va, cançó barrejada, què fas?
La lletra de la Masovera amb la música de No puedo vivir sin ti, del Ronaldo.
Perfecte.
La coneixeu? Vinga.
Lletra de la Masovera, música No puedo vivir sin ti, eh?
Sí, jo faig un trosset, el David un altre i ho provem junts.
Va, som-hi.
Va, David, en sortirem. Hola, era la Masovera... La Masovera se'n va... Ah, perdó, m'he equivocat. M'he equivocat, David.
Quin descans em dóna això.
Va, jo. Hola, i la Masovera. Ara sí, ara sí. Se'n va al mercat. El mercat és dilluns. Dilluns en compra llums. Hola, i la Masovera.
Molt bé.
Se'n va al mercat. El mercat és dimarts.
Perfecte.
Dimarts en compra naps.
Hola, i la Masovera. Buena! Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies, Guillem.
Anem a prendre alguna cosa ara.
Vinga, som-hi.
Ens deixem amb l'Anna Ballonesta, uns anuncis i de seguida arriba ella. Tornem demà a les 7, però des de Montilivi, amb tot l'equip del Girona Juga a RAC1. Que vagi bé. Fins demà.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
El 29 i el 30 d'abril, Diada de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar al Port de l'Ametlla de Mar.
I del 28 d'abril al 14 de maig, jornades gastronòmiques als restaurants i ruta de la Tapa Roja als bars.
Vine a tastar la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar. Més info a visitametlladamar.com.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig, a Fornells de la Selva.
Uneix-te al programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertany al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Boni Causat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare.